Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat condemna la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró del municipi del Baix Llobregat, a Finestrelles. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home com a presumpte autor dels fets que hauria matat la dona amb una arma blanca. Ara la policia investiga el cas, que es troba sota secret de les actuacions. En cas que es tractés d'una mort per violència de gènere, seria la 18a víctima mortal en el conjunt de l'Estat en el que portem d'any. Més notícies amb la Maria Guixà.
Cuba condemna l'ampliació de sancions contra l'illa caribenya decretada ahir per Donald Trump. En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Afers Estrangers, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units de voler imposar un càstig col·lectiu al poble cubà i assegura que les mesures violen la Carta de les Nacions Unides. L'ordre executiva d'ahir preveu bloquejar els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana, com per exemple l'energia, la defensa o les finances. Aquesta matinada, Trump ha aprofitat un sopar privat per tornar a amenaçar Cuba, assegurant amb ironia que prendrà el control de l'illa.
Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
Trump ha dit que hi vol enviar el portaavions Abraham Lincoln, això sí, ha afegit que primer vol acabar la seva feina a l'Iran.
Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran a la reunió convocada per aquest dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, diuen, tampoc d'informació útil, seguretat ni recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i que no està abordant temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
La Fira d'Espàrrecs de Gavà espera aquest any que se superin els 36.000 visitants de l'any passat. El certamen, que s'acabarà demà, combina agricultura, gastronomia i també art. L'espàrrec blanc és l'estrella de la fira, però també hi ha altres productes de la pagesia local que hi tenen un paper rellevant, com per exemple el porro, que és ideal per les composicions artístiques realitzades amb vegetals. Josep Panyella, president de la cooperativa agropecuària de Gavà.
Moltes figures d'aquestes que està vestida en aquest art de porro, que és magnífica, i això és el que també atrau molt a la fira d'espàrrecs.
Els Pets actuen avui en la darrera jornada del Festival Constantí Sona. El grup encapçalat per Lluís Gavaldà començarà amb aquest concert al seu poble natal, la segona part de la gira cantant les 40, de celebració dels seus 40 anys d'història. Ho faran amb un repertori totalment renovat, en què tocaran cançons de fins a 8 discos que no van interpretar durant la primera part de la gira. Més enllà d'aquest primer concert, a Constantí, la gira dels Pets passarà, entre d'altres poblacions, per Premià de Dalt, Falentins, el mes de maig, i també actuaran al Cruïlla de Barcelona l'11 de juliol. Avui, doncs, tret de sortida d'aquesta segona part de la gira. Els esports, Alfons Corina, bona tarda.
Bona tarda. Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de fer-se la lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. A l'altra semifinal, descansa el partit que disputen Lió i l'Arsenal amb 2-0 a favor de les franceses, que classificaria el Lió després del 2-1 de l'anada. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara el tot gira.
Fins aquí les notícies.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
CaixaBank patrocina aquest programa.
Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana.
Final del partit!
Això és el Tot Gira.
Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Torna Aitana, torna la millor jugadora del món. Pere Romeu, el tècnic del Barça, ho ha confirmat aquest migdia a la prèvia del Barça-Bayern de Champions de demà al Camp Nou. Aitana es va trencar el peroné fa 5 mesos, durant la concentració de la selecció espanyola. Una lesió dura que va arribar en un moment mentalment difícil per a ella, cremada, ho ha explicat, per la pressió de la competició. I 5 mesos després, i amb el Barça encara viu les competicions, torna la pilota d'or, una nova Aitana. Ella mateixa s'ha definit d'aquesta manera. El millor fitxatge possible per tornar a guanyar la Champions. El retorn d'Aitana, sens dubte, la millor notícia pels culers.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la mitjanit, esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Falten 4 jornades per al final de la Lliga i aquest cap de setmana ja podríem tenir campió. Si el Barça guanya avui a Pamplona i el Madrid punxa demà a Cornellà al Prat, la Lliga ja serà blaugrana. Avui us portarem fins a la TDT amb amenaça de pluja, tot i que sembla que la cosa ha quedat ja una mica rebaixada. Però també amb la prèvia de l'Espanyol-Madrid de demà, clau per a la permanència de l'Espanyol. Una tarda amb esport en directe, el partit ara del Nàstic, el de la Penya i el Girona a la CB, curs sprint de Fórmula 1 a Miami, moltes, moltes coses. Ho tenim tot. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira número 2289.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 2 de maig del 2026, el Barça vol deixar la Lliga vista per sentència.
De fet, serà així si guanya aquesta nit a Camp de l'Osasuna a les 9, amb Rafinha i Bernal a la llista de Flick ja amb l'alta mèdica.
L'Espanyol pot donar la Lliga al Barça si els blaugranes guanyen i els blanquiblaus puntuen contra el Madrid.
Demà a les 9 a Cornellà juga aquest partit entre l'Espanyol i el Real Madrid. Ara d'aquí uns instants compareix Manolo González en roda de premsa.
I l'escoltarem en directe amb el Sergi Andreu. El Girona mira de reull el que fan els rivals per la permanència.
Ara s'ha acabat el Villarreal 5 llevant 1, un marcador que li va molt bé al Girona perquè ha perdut un dels seus rivals. Ara un 4-5 València Atlètic de Madrid i a 6:45 a l'Alavés Atlètic Club.
El Barça femení demà es pot classificar per la final de la Champions amb un retorn molt esperat.
És l'alta d'Aitana 5 mesos després de la seva lesió. Ara la Champions, a la segona part, Olympique de Lió 2, Arsenal 0. Ara mateix l'Olympique de Lió es classificaria per la final. A la Lliga femenina també Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1.
Per dir que s'ha jugat aquest migdia. En futbol internacional, què destaquem ara mateix?
Que ara mateix juga el Bayern de Múnich, està perdent contra el Heidenheim per 0-2, amb un Bayern ple de suplents. També juga l'Arsenal, per exemple, al Paris Saint-Germain.
A la primera federació femenina, l'AM Lleida juga avui un partit decisiu en l'última jornada.
Ara al Camp de València, amb un empat a 0, es pot salvar l'AM Lleida o fins i tot fer play-off depenent dels resultats dels seus rivals.
De seguida ho expliquem. A la primera federació masculina juga de seguida el Nàstic.
Ara un partit clau també per sortir el descens a partir d'un 4-5 contra el CUE de la categoria, a més descendit al Sevilla Atlètic.
A la Lliga CB de bàsquet avui juguen 3 dels catalans.
Joventut Unicaja a les 6, Girona Saragossa 2-7 i Burgos Lleida a partir de les 9.
A la Lliga de Futbol Sala el Barça busca una victòria avui al Palau que li permeti seguir el primer lloc.
Ara el Barça té 2 punts més que el Pozo, avui un 4-7 Barça-Peníscola.
Ha mort l'expilot de Fórmula 1, Alex Zanardi, als 59 anys.
Es va convertir en una icona, ja que va ser campió paralímpic de ciclisme a Londres i a Rio després de perdre les cames en un accident en un Gran Premi de Fórmula 1 a Alemanya l'any 2001. Aquesta tarda també, per cert, curs sprint del Gran Premi de Miami.
En motociclisme, la catalana Paola Ramos torna al podi després de lesionar-se a Assen.
La tarragonina acaba tercera al circuit hongarès de Balaton. Demà torna a competir.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El titular a xarxa. futbolistes.
La imatge viral és la de Gonzalo Higuaín. S'ha fet una foto amb un fan i, com ha dit l'Oriol avui a Catalunya Migdia Esports, cap de setmana sembla el germà perdut de Tom Hanks a la pel·lícula Nàufrag. Remeneu a xarxes i busqueu la imatge.
Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.
Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, el Ricard García, la producció, el Víctor Rodríguez i el Xavi Vall, el control central. I abans d'obrir programa, des d'aquí, una abraçada gegant a la Nàdia Roig, el nostre àngel de la producció, aquí el Tot Gira, que aquest cap de setmana no podrà ser nosaltres i que està passant dies difícils per a la Nàdia, per al Xavi Vall, company de control central, i per tota la família. Una abraçada immensa. Avui us tindrem molt i molt presents. Va, obrim Tot Gira en un cap de setmana de match ball per al Barça per guanyar la Lliga. El Barça, si guanya avui a Pamplona, estarà pendent demà de l'Espanyol Madrid esperant la relliscada de l'equip d'Arbeloa. Aquest partit, tant el d'avui a Pamplona com el de demà, aquest Espanyol Madrid, que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio, aquí el Tot Gira. Avui el Barça i demà el Madrid a Cornellà al Prat, en un partit en què, recordem-ho, l'Espanyol podria segellar la permanència. Avui hem sabut que Carvajal és baixa fins a la final de temporada. Demà el Madrid sense Mbappé, sense Militao, sense Rüdiger, sense Courtois, tampoc Güler. I a Madrid més pendents del futur a la seva banqueta. Avui connectarem amb l'Orfeo Suárez amb l'última hora dels moviments al Madrid per trobar substitut d'Arbeloa. Nosaltres, Sergi, hem obert enquesta a x.com/totgira perquè els nostres oients hi puguin també sucapar.
Quin entrenador t'agradaria que dirigís al Barça... Ai, al Barça, al Madrid la temporada que ve. Quin entrenador t'agradaria que dirigís al Madrid la temporada que ve? Klopp, Mourinho, Arbeloa o Pochettino? Quatre opcions que donem com a opcions per votar. I guanya amb el 60% dels vots l'opció Arbeloa. Sembla que als aficionats del Barça ja els agrada aquesta deriva que està agafant el Real Madrid.
Avui hem obert, de fet, dues enquestes. Enquesta amb el futur de la banqueta del Madrid i enquesta en clau Girona després de la derrota ahir a casa contra el Mallorca. En parlarem i molt avui, el Tot Gira. El Girona compta, és a 4 del descens i encara bo d'aquesta derrota que ens acaba d'explicar l'Oriol Rodríguez del Llevant al camp del Villarreal. Caldrà estar pendents del que passi avui l'Alavés contra l'Atlètic Club, sobretot del que faci el Sevilla contra la Reial Societat dilluns. Si guanyés el Sevilla, compta, el Girona quedaria a un punt del descens. És per tot plegat que obrim també enquesta en clau gironina.
I preguntem pel grau de preocupació davant de la situació del Girona en aquesta recta final de la temporada. Quin grau de preocupació tens? Alt, moderat, baix o gens? Per tant, no tinc cap mena de preocupació. I guanya amb el 52% dels vots, alerta l'opció grau alt de preocupació. Enquesta oberta també al nostre perfil de x@totgira.
Molt bé, de seguida anirem amb esport en directe, però compte perquè em diuen que comença just ara la roda de premsa de Manolo González de Cornellà al Prat, prèvia d'aquest Espanyol-Madrid. Connectem en directe amb la sala de premsa de l'RCD Stadium.
Sergi, com vulguis.
Vinga, un parell de qüestions. Bona tarda, Manolo.
Bona tarda.
Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Bueno, la primera, una mica saber com esteu, quin és el termòmetre de l'estat d'ànim del vestidor davant d'un partit, jo crec que doblement especial, no?, pel rival i pel que us hi jugueu vosaltres.
Bueno, el vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal, potser.
Et volia demanar també, ateses les circumstàncies, si creus que d'alguna manera ara mateix el principal rival de l'Espanyol és ell mateix, més que no pas els rivals per tot el que arrossega.
Sí, sobretot perquè al final veus que portes una segona volta on has merescut més, la realitat de punts a la segona volta és la que és, però que al final és el que diem, que el que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, toca, penso, demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
Buenas tardes, Manolo. Rubén Martínez para Pericos en Radio Marca. Un par de cuestiones. La primera, acabas de decir que es un buen día para enfrentarse al Real Madrid. ¿Qué equipo te esperas? Si también, que el otro día lo mencionó el propio Edu en rueda de prensa, ¿no? ¿Qué piensen los jugadores en el Mundial y no en la Liga, que no se juega nada? Puede ser también un aliciente positivo para este español.
Bueno, yo hablo desde la experiencia de jugador mía, que no fue de primera división, pero sí que he jugado partidos en los cuales a priori no tenían los puntos trascendencia, y una vez entras a jugar todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie aquí del Madrid que venga, y más con el club que es, el escudo que llevan, a pasearse, ni mucho menos. Entonces mañana el partido es un partido duro, pero bueno, sabemos que somos capaces, que el año pasado fuimos capaces de ganarles aquí cuando venían en el mejor momento, pero repito, para eso tienes que estar muy muy metido en el partido y estar metido hasta el minuto 90 como pasó el año pasado aquí.
Y la segunda, por mi parte, ¿le preocupa que hay una desconexión entre equipo y afición? El otro día, después del partido contra el Levante, se escucharon silbidos, el propio Dimitrovic dijo que los aceptaba porque la actuación era la que era. ¿Te preocupa que haya una desconexión entre equipo y afición, que toda la que se había construido durante esta temporada?
Bueno, yo creo que al final mañana la afición va a estar al lado del equipo. Al final, el otro día, es normal, porque la afición esperaba la victoria y no fuimos capaces de ganar, y encima acabamos con una situación de un lanzamiento al palo del rival. Pero sí que es verdad que durante los 90 minutos hasta la expulsión que tuvimos, el Levante apenas nos llegó a portería. Las ocasiones, las dos que se dieron en el minuto 90 y 96.
Bé, doncs de seguida mirarem de recuperar amb el Sergi Andreu aquesta roda de premsa. Deixem que el Sergi ens segueixi al directe de Manolo González, i de seguida mirem de recuperar més respostes del tècnic de l'Espanyol, d'aquest Espanyol Madrid. Passo per l'esport en directe. Tenim en joc partit de la primera divisió. Oriol, és a punt de començar amb Estall al València Atlètic de Madrid. Retard, el partit.
Ara mateix ho farà d'aquí a uns instants. I mira, l'alineació de l'Atlètic de Madrid. Musso a la porteria, Boñar, Lenormand, Lenglé i Díaz en defensa. A mitja camp per Molina, Mendoza, Vargas i Morcillo. I al davant, Almada i Belait. És a dir, que tots som suplents avui al conjunt de Simeone, pensant, evidentment, en el partit de Lliga de Campions.
Recordem que abans s'ha jugat aquest Villarreal 5-Llevant 1. Això fa que el Llevant comenci a tenir una mica pelut per aconseguir la permanència.
És una victòria del Villarreal que li va com manella, dit al Girona, perquè Llevant ara té 33 punts a 5 del Girona. Per tant, el Girona manté aquest coixí de 5 punts. I ara fa falta que demà el Sevilla també punxi, també ho faci avui l'Alavés. Avui el Villarreal, evidentment, molt superior contra el Llevant. Villarreal 5, Llevant 1. A més, s'ha lesionat Carlos Álvarez, un dels millors homes del Llevant, que vés a saber si podrà jugar ja el que resta de temporada.
També en joc un partit ara un quart de 5 a la segona divisió, partit a la part baixa.
Entre la Cultural Llaonesa i el Cádiz, els primers instants de partit, de moment, empat a 0.
Futbol internacional, cap on mirem aquesta hora?
Mirem una mica cap a Alemanya. Està jugant el Bayern de Múnich contra el Heidelheim. El partit ara mateix es troba al minut 45, el temps afegit ja de la primera part. Bayern 1, Heidenheim 2. A Bayern ple de suplents en aquest partit, no juga ni Olise, ni Kane, ni Luis Díaz. Tots pensant ja també en el partit de Lliga Campions contra el Paris Saint-Germain.
I a la primera federació, us ho dèiem, partit dramàtic, partit clau pel Nàstic, que juga contra un rival directe, contra un equip que és en zona de descens, com el Nàstic, que s'ha complicat la vida en aquestes últimes 4 jornades de la primera federació. Avui som al nou estadi de Tarragona amb el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nàstic Sevilla Atlètic, el que és el mateix, el Nàstic, primer equip en descens, contra un dels equips que és a la part baixa i que també s'hi juga la vida.
Bé, no, de fet, el Sevilla Atlètic ja ha baixat.
Ja ha baixat.
És l'últim, per tant, arriba aquí al nou Estadi de Tarragona sense absolutament res en joc, i això és un factor positiu pel Nàstic, que ha de guanyar si vol sortir de la zona de descens i si no es vol complicar encara més la vida, a falta de comptar en aquestes 3 jornades per arribar al final de la temporada.
Instants inicials, empat a 0, alguna cosa destacada en aquest partit?
Res, mira, una arribada d'Abdalà, que és un extrem del Nàstic, cedim per l'Olímpic de Marsella, i em sorprèn la poca assistència que hi ha a l'estadi, sí? Tenint en compte, aviam, hi ha gent, però és un camp molt gran, però els altres partits que ha vingut aquesta temporada crec que és dels que hi haurà menys assistència, tot i ser un partit on el Nàstic ha jugat la vida.
En recordem que el Nàstic no només ha de guanyar el seu partit, sinó també mirar de cua d'ull el que facin els rivals. Per exemple, ha de mirar el que faci el Torremolinos, que, si no sí, tinc un malentès, juga demà, oi?
Contra el filial de l'Atlètic de Madrid, que aviam amb què surt l'Atlètic de Madrid, perquè estan tots jugant amb el primer equip. I també el Tarassona, i compta, la setmana que ve tenim un Tarassona Nàstic, que aquest també serà important.
De fet, aquesta última plaça d'ascens sembla bastant predestinada a jugar-se-la al Nàstic amb el Tarassona i el Torremolinos, perquè
correcte,
ja per darrere queda molt distanciat el Betis Deportivo amb 35 punts i abocat al descens. Bé, doncs instants inicials, de moment a Tarragona amb empat a 0, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0. Recordeu que ahir, dia 1 de maig, va jugar ja a l'Europa i va aconseguir una important victòria. Va guanyar 0-1 al camp de l'Alcorcón, que ja no té opcions de play-off. En canvi, l'Europa segueix amb places de privilegi. Ara mateix l'equip de Gràcia és quart amb 56 punts. Té 3 de marge respecte al primer equip fora del play-off, que és el Cartagena, que ja ha jugat el seu partit i que doncs no va aconseguir la victòria.
Va empatar a 2
amb el Algeciras.
A 2 al camp de l'Algeciras, sí.
És un bon marcador, perquè el Algeciras i Cartagena també són rivals de l'Europa per aconseguir passar de play-off. Minut ara mateix, Ripo.
El 3, gairebé 4 de la primera meitat, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
Marc Andrés, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta hora també molt pendents de la Champions femenina. Recordeu, demà Barça-Bayern, en parlarem d'aquí una estona, a partir de les 5, farem la prèvia d'aquest partit on tornarà. Esperem que al camp Aitana Bonmatí, si més no és a la llista de convocats. El Barça té un empat a un de l'anada, busca demà una nova classificació per una final de Champions, i el primer finalista ja el coneixerem d'aquí una estoneta, i pinta que serà l'Olympique de Lió, el Lió, per ser més correctes, més pulcres amb la nomenclatura d'aquest equip, el Lió de Jonathan Giraldez, que posa la directa cap a la final.
De moment sí, minut 58 de partit, tot i que just ara m'has donat pas i l'Arsenal s'ha topat amb el travesser, era fora de joc, per tant, falsa alarma, però minut 58 de partit, Lió 2, els dos gols a la primera meitat, un de penal de Renard i un altre de Diani, Arsenal 0, amb aquest resultat ara mateix el global és de Lió 3, Arsenal 2, per tant, d'aquí mitja hora, si no es mou el marcador, l'equip de Giraldez serà finalista de la Champions, però evidentment queda, com he dit, mitja hora més el que afegeixi la col·legiada del partit.
Superior al Lió avui?
Avui sí. Avui sí, la veritat és que la segona meitat de la setmana passada l'Arsenal es va menjar el Lió per mi per complet, però avui estic veient millor a les jugadores de Jonathan Giraldez.
I ja que parlem de futbol femení, ara ens ho deia l'Oriol a l'obertura del programa, estem molt pendents de l'EM Lleida, que avui es juga la permanència. Som a l'última jornada de la primera federació. Recordeu que els altres catalans ja tenen el curs acabat, el Barça B no pot pujar i ha acabat com a líder, l'Europa ja va perdre la categoria, però queda per saber si l'EM Lleida seguirà un any més a la segona divisió del futbol femení o acaba baixant.
Ara mateix seguiria en aquesta categoria perquè està empatant el camp del València i també estan punxant alguns rivals com l'Albacete o l'Osasuna. És una mica embolicat, perquè l'AEM Lleida avui podria salvar-se, podria baixar, podria fer fins i tot play-off. De fet, ha de guanyar perquè això vagi molt bé, hauria de guanyar, i que l'Albacete o l'Osasuna perdin els seus respectius partits. Això faria que l'AEM Lleida acabés jugant el play-off, perquè té l'Avaraix guanyat a l'Albacete o l'Osasuna. Ara l'Albacete està empatant el seu partit, també ho està fent l'Osasuna. Però, en canvi, si l'AEM Lleida perd o empata, ara està empatant, i el Cacereño i l'Atlètic B guanyen els seus partits, doncs baixaria. Per sort, ara Cacereño i l'Atlètic B no estan guanyant els seus partits, amb la qual cosa, ara quedaria tot com està, l'AEM Lleida se'n va, però sense fer play-off.
Bé, doncs anirem seguint aquest partit de l'AEM Lleida i veure si l'equip de la Terra Ferma s'acaba...
S'ha entès, perquè és un embolic, però...
L'important és que aconsegueixin la salvació i que segueixi una temporada més a la primera federació. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap a Cornellà al Prat i que ens expliqui el Sergi Andreu, el més destacat de la roda de premsa, que em diuen que ja ha acabat, del Manolo González.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
Jo sóc la Blanca.
Jo sóc la Mireia.
I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
Molt bé, Ale.
El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, l'enyor del propi país.
Jo sóc fill d'aquesta terra, fill de pescador aquí a Colliure. Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs. Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
Pere Mateu, nostàlgia de Colliure, de la Catalunya Nord.
Llavors vaig anar a París. 32 anys de la meva vida les vaig passar allà. El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
4 minuts i dos quarts, novetats a Mestalla, primera divisió.
Cap ni una, minuts 6 de la primera part, València 0, Atleti de Madrid 0.
Què passa a Tarragona, Francesc Ripoll?
Poca cosa també, el 10 de la primera, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
I al Lió, quants minuts li queden per ser finalista de la Champions femenina?
27 més l'afegit.
Tinc connectat el Sergi Andreu, ara sí. Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal, David? Bona tarda.
S'ha acabat ja, la roda de premsa de Manolo González?
Sí, 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 s'ha acabat. Amb un Manolo, em diria que amb un to més alt, més positiu que altres dies, més convenciment i no tants nervis com li hem vist a la roda de premsa en les últimes setmanes. També és una mica el que entenc que ha de transmetre, on ha repetit dues o tres idees durant bona part de la roda de premsa. Una és que l'equip, i això no és cap novetat, ha de sortir a morir, ha dit literalment en un parell d'ocasions, a competir al Madrid de tu a tu. És capaç de fer-ho, ha dit, és el millor moment de fer-ho, ho hem sentit quan hem passat el primer tros de la roda de premsa, perquè el Madrid, bé, per diferents circumstàncies, diríem que arriba en un bon moment per l'Espanyol a Cornellà al Prat, tot i que, evidentment, no amaga que és un partit i que serà un partit molt dur, que s'haurà de saber jugar d'una forma molt intel·ligent, ben junts, ha dit, amb calma, amb pausa, sense precipitar-se en els últims metres, i intentant trobar aquesta clarividència que l'equip li ha faltat en atac. Això és el que ha dit Manolo, on també ha assenyalat que, el que en referència a la possibilitat que demà una ensopegada del Madrid pugui donar el títol al Barça, diu que és el que menys li importa ara mateix, no hi ha pensat gens, i que si el Barça acaba guanyant la Lliga no serà perquè l'Espanyol li pugui rascar algun punt al Madrid. I poca cosa més. Ah, per cert, sí, important també que demà l'àrbitre, ho hem sabut avui mateix, serà Gil Manzano, l'àrbitre del descens de València de fa unes temporades.
Ja havia arbitrat algun partit, oi, l'Espanyol, després del que va passar a Mestalla, ara fa uns anys?
Sí, David, però a casa no. Ah. És a dir, a casa no. El camp del Getafe, per exemple, aquesta temporada, de fet, Manolo ha dit que ell simplement el que volia comentar en relació a això, perquè li hem preguntat, és que Getafe va fer una bona actuació, va estar bé, i que no té res a dir, que confia plenament que demà Gil Manzano estarà a l'alçada del que li pertoca, i poca cosa més, no ha volgut entrar en cap mena de polèmica.
D'acord. L'equip s'entrena ara, eh?
Sí, ara a les 5 comença l'entrenament, exacte. Perfecte. Sí, últim entrenament. Amb la baixa de Pol Lozano, que està sancionat, eh? Papa Cardam.
Pol Lozano no hi serà, efectivament. Sí. Entenc que el Madrid viatja demà, eh?
El Madrid viatja demà. Crec que sí. Ara t'ho hauria de confirmar, però diria que sí.
Bé, habitualment sempre l'equip de Barcelona sempre viatja el mateix dia de partit, i més tractant-se d'un partit que demà juga a les 9 de la nit. Vaja, si no és així ja ho explicarem, però vaja. Segur que és així, que el Madrid viatja el mateix dia de partit com ja fa habitualment. Molt bé, doncs amb l'Espanyol entrenant-se i amb Manolo González, que ha fet ara mateix la roda de premsa, si et sembla, més tard, al voltant de les 7 de la tarda, fem una àmplia prèvia d'aquest Espanyol-Madrid. Tindrem també nosaltres el Sergi Mas i l'Àngel Morales, i repassarem de nou el que ha explicat Manolo González a la prèvia d'aquest Espanyol-Madrid demà. També sentirem Arbeloa, que té un munt de baixes, i passarem per Madrid amb l'Orfeo Suárez, d'acord?
Fins ara, perfecte.
Demà al matí el viatge al Madrid cap a Barcelona.
Molt bé, doncs demà Espanyol-Madrid a les 9 i en directe al Tot Gira.
El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David. Doncs molt bé, eh? Realment hem tingut una setmana fantàstica. Jo crec que millor i amb més notícies de les que ens pensàvem.
Sí, déu-n'hi-do. Sortim del rècord del món estratosfèric de la Marató a Londres, menys de 2 hores, i setmana de Backyard amb el gran Oriol Antolí. De seguida ho expliquem. Abans, repassem.
Tret de sortida.
Sí, però comencem pel que comentaves, David, perquè aquesta setmana encara ens estem refent de les emocions que vam viure diumenge passat a Londres. Perquè Sebastian Schaue és l'home del moment i d'aquesta manera que sentiu, a Kènia l'han rebut amb honors d'heroi nacional. Rebuda multitudinària a l'aeroport, amb danses, amb molta gent esperant-lo, després cerimònia al Palau Presidencial de Nairobi, que és el que esteu sentint, i de fet fins dijous no va poder arribar a Eldoret, a casa seva. El president del país li ha regalat, atenció, un cotxe, un premi extra de 52.000 euros, a banda del que ja havia guanyat per la victòria i el rècord del món a Londres, i un detall més, una matrícula de cotxe amb els números 1, 59, 30, és a dir, el registre que va fer. La rua la va fer amb aquesta matrícula. Ara, jo el que no sé, no ho he pogut comprovar, si aquesta matrícula la pot portar al seu cotxe, i llavors ja tothom, quan ell circuli per Kènia, dirà 1, 59, aquest és el Sebastián, aquest és el rècord mundial. En tot cas, aquest cap de setmana tenim més mundial, Tenim el de relleus a Gaborone, a Botswana. Allà hi tenim dos catalans, la Gel Bestué i el Guillem Crespí als 4%, i un altre, el Bernat Herta, als 4x400. I a casa nostra, aquest cap de setmana, es fa la Trencacims de Paüls, amb retransmissió per TV3 i 3CAT, tant avui com demà, una cursa molt especial després dels gravíssims incendis que hi va haver l'any passat a la zona.
La llebre.
I ara ho dèiem, amb el Pere, aquesta setmana estàvem molt pendents, ja en vam parlar la setmana passada, de la Backyard Legends, que és aquesta prova que fan cada any a Bèlgica, d'aquesta bogeria que són les Backyards, que per aquells que no ho tinguin controlat, faríem bé, Pere, d'explicar una mica en què consisteixen.
Exacte. Mira que aquesta setmana, dilluns quan vam parlar, vam dir, David, farem aquest cap de setmana el Xip Groc alguna cosa vinculada al rècord del món del Sebastián Schaue. Però, clar, hi ha hagut una cosa que ho ha superat fins i tot això, fins i tot aquest rècord del món. Efectivament, és la Backyard que es va fer a Bèlgica, la Backyard Ultra, la Legends Backyard Ultra. La prova més important a Europa d'aquesta modalitat, que consisteix en fer una volta de 6,7 quilòmetres, tens una hora per completar-la. Això sembla relativament senzill, però què passa? Que al cap d'una hora, tota la gent que ha pogut completar aquesta volta de 6,7 quilòmetres es torna a donar un altre tret de sortida i tens una hora més per tornar a fer aquests 6,7 quilòmetres. I així, una altra, i una altra, i una altra, i una altra. Per tant, és una prova que se sap quan comença, però mai se sap quan acaba, perquè no acaba fins que només queda un corredor, que és el que ha completat una volta més que l'anterior. Per tant, en aquest cas, això pot portar fins a dies sencers de competició. I aquesta setmana hem seguit amb molta atenció, amb molta passió, un terrassenc que ho ha rebentat tot. Així començava la cosa en aquesta Legends Backyard Ultra Bèlgica. Van començar 103 corredors i, esclar, van quedar anant eliminats cada cop que algú necessitava més d'una hora per fer la volta de 6,7 quilòmetres, o bé abandonava, o bé deia, escolta'm, la següent ja no em veig amb cor de fer-la. Doncs bé, al cap de 4 dies i 4 hores, és a dir, de 100 hores i 670 quilòmetres recorreguts, quedaven encara 3 corredors en marxa que seguien un altre i un altre i un altre. Eren el belga Merjim Wertz, el polonès Lukas Brobel i el nostre, el català, el de Terrassa, l'Oriol Antolí.
Oriol, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Em sembla que encara ets a Bèlgica, oi?
Sí, estic a Bèlgica pels pèls, perquè estic aquí a l'aeroport a punt d'agafar l'avió.
Molt bé, doncs si et fan embarcar ens avises, que no et voldrien que perdessis l'avió per res del món. Escolta,
no, el meu fill s'enfadaria.
Se'ns acaben els qualificatius, els superlatius, per felicitar-te. A veure, vas acabar segon d'aquesta Legends Backyard amb, atenció, 113 voltes, que això vol dir 113 hores corrent, i això són 757,55 quilòmetres, que és la teva millor marca, senzillament brutal.
Sí, no, estic molt content, perquè, clar, la meva millor marca eren 103 hores, Perquè us fa una idea, he millorat en un 10% pràcticament el meu temps. O sigui, he fet 10 voltes més. Que això, si algú en marató, per dir alguna cosa, millora en 10% el seu temps, és una brutalitat. Aleshores, per mi estic orgullosíssim.
Clar, i et vas quedar, atenció, a només 6 voltes, a 6 hores, del rècord absolut, que són 119.
Sí, sí, clar, quan jo ho sabia que era allò, i la veritat és que m'hagués fet il·lusió arribar-hi. El que passa és que, sobretot perquè, quan, clar, quan portes 103 voltes encara te'n queden moltes, però quan em portes 110 dius, ostres, ni estic començant a costar, potser puc fer el rècord del món. Però va arribar un moment que em feien mal els genolls, ja era insuportable, i res, vaig haver de plegar perquè no podia continuar.
Home, és que després de més de 4 dies corrent, normal que et fessin mal els genolls. A veure, Pere, hem buscat, diguem-ne, perquè la gent es faci una mica la idea, què suposaria aquesta distància de 757,55 quilòmetres que va recórrer l'Oriol? Mira, què valdria?
És com si sortissis Oriol de Terrassa i arribessis a París.
Ah, París, carai, tu.
Per tant, perquè us en feu la idea,
És un bon repte.
Mira, aguanta'm el cubat, gairebé. Escolta'm, el teu rècord personal fins ara, dèiem, eren 103 voltes, l'has superat. Això és també nou rècord d'Espanya. I a 6 voltes només d'aquest rècord del món, que no sé si en algun moment vas pensar a veure si la faig encara més grossa i puc superar aquest rècord del món de 119 voltes.
Sí, sí, clar, sí que ho vaig pensar, perquè, a més, a nivell de físic general, muscular, em sentia prou bé, perquè vaig estar gestionant tot gràcies al meu nutricionista, que m'estava fent assistència, el Xavi. Vam estar ajustant molt bé totes les hores de descans i havia pogut dormir bastant, havia pogut tenir una bona nutrició, vull dir que ja estava arribant allà en un punt perfecte per poder apretar una mica més. De fet, fins i tot ho dèiem, en aquestes curses és molt important la gestió de la cafeïna, i vam arribar a les 113 voltes havent-ne pres molt poqueta, amb la qual podia apretar amb el volum, amb la quantitat de cafeïna presa per poder estar despert per arribar i aguantar aquestes últimes 6. El que passa és que vaig tenir el mal aquest al genoll que em va fer parar i mira, no ho va poder ser. Però bueno, la veritat és que hagués sigut com la cirereta del pastís, però bueno, amb el pastís sencer també estic content.
Oh, i tant. I després de 113 hores, la participació de l'Oriol va acabar d'aquesta manera. Això era de matinada, entre pel mig. Sí, sí, esclar, negra nit. Quan tornava al campament, quan el genoll va dir prou. Escolta, Oriol, l'esforç que requereix una prova d'aquest tipus és inimaginable. Tot i que tu ho expliques d'una manera en què dius, bé, encara podia seguir tirant, ho havia gestionat molt bé, però ets conscient que has estat gairebé 5 dies seguits corrent amb descansos mínims entremig?
Sí, 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 no, realment, jo quan ho penso... també em sorprenc, i quan, sobretot quan vaig a una cursa i començo a fer i porto 10 voltes i ja estic cansat perquè, clar, 10 voltes són 67 quilòmetres i jo crec que qualsevol que les faci està cansat i dius, ostres, i jo he fet 10 vegades més que això, doncs sí, i te n'adones de la brutalitat que has fet quan et poses en situació una altra vegada.
Curiositat, quan acabes la teva volta 113, què passa després?
Va, quan vaig acabar la volta 113, jo ja estava bastant malament dels genolls i de fet m'ho van preguntar, em van dir, escolta'm, sortiràs? I vaig dir, home, i tant. Jo, una cosa que tinc molt clara en el món de les bikers és que jo no abandonaré mai a la cadira, diguéssim, a la carpa. Jo sempre provo de sortir i llavors potser que no pugui arribar a temps, però sempre provo de sortir. Una mica és la mentalitat que m'ajuda. I va passar això, doncs vaig sortir... anava molt malament, el circuit de nit feia una cosa que era anar fins a un punt, tornava fins a la zona de sortida i arribada, sense arribar a entrar a les carpes, evidentment, i llavors anava cap a un altre punt i tornava, i al passar per allà al mig, ostres, ja ho veia molt malament, em feia molt mal, veia que anava malament de temps, però bueno, tothom em va animar, em va dir, va, continua, almenys aquesta, tal. I ho vaig intentar, vaig continuar... però, bueno, clar, corria a poc, em feia molt mal genolls de tant en tant, em feia punxades i havia de parar, i bueno, vaig acabant encaminant molta estona, i ja quan em feia moltíssim mal i veia que de cap manera tenia temps d'arribar a l'arribada, ni tan sols caminant ràpid, vaig dir, escolta'm, doncs, vaig trucar i vaig dir, escolta'm, veniu a buscar perquè és que no puc fer un pas més del mal que em fa això. I, total, fer passos per no arribar a temps tampoc té sentit.
Ara com estan els genolls? Pots caminar bé, ara?
Sí, sí, ara han passat un parell de dies i amb aquest parell de dies poc a poc ha anat millorant i avui ho tinc bastant bé, tot i que evidentment tinc molèsties, però ho tinc bastant bé. Jo crec que sobretot de l'impacte en si, no és una lesió concreta, sinó que de l'impacte en si. Cosa que em dona, em reconforta, perquè vol dir que bueno, reforçant-ho i muscularment treballant-ho, potser a la propera puc aguantar més en quant a genolls.
I és l'única seqüela física que tens dos dies després? És a dir, estàs, el cap se't nota claríssim, no tens cap tipus de molèstia muscular, ni els peus com els tens, és a dir, com et trobes 48 hores després?
Bueno, el cap se'm nota claríssim perquè m'hi esforço, eh? No. Vaig lent a pensar perquè al final la falta de son acumulada es nota. I a nivell muscular, doncs, caminant i això, doncs, no em noto cansat. Si em posés a córrer, doncs, em costaria moltíssim. I els peus tinc una llaga que em va sortir per culpa d'un esparadrap. Em vaig posar un esparadrap per prevenir una durícia que no veia que em sortiria i l'esparadrap aquest va ser el que em va provocar una estripada a la pell i tinc la ferideta aquesta que sí que em molesta una mica. Però la resta, molt bé, els peus... La veritat és que els controlo molt jo, controlo molt. Des de molts mesos previs a la cursa m'asseguro que estan ben hidratats i que estan ben cuidats i que les ungles estan en perfecte estat i després en la cursa, doncs, cada molt poques voltes els vaig mirant per assegurar que no hi ha cap inici de cap problema. Però si hi ha un petit inici, me'l tracto i ja no va més i no es nota.
Escolta, trobo que una butllofa i una mica de mal de genolls, trobo que vas quedar molt ben parat
ha sortit bé
per estar corrent més de 4 dies. Escolta'm, Oriol, quantes hores has dormit després de fer aquesta bàquia, aquesta bogeria?
Doncs mira, just la nit que vaig acabar... Vaig acabar, crec que a les 4, vaig acabar posant a dormir a 4:45 o així, i a les 8 ja estava despert, que no podia dormir d'això, del mal als genolls, que no sabia com posar-me i no podia dormir del mal als genolls. I llavors me vaig passar tot el dia això, i l'endemà sí que vaig dormir ja unes 7-8 hores, i aquesta nit passada també, 7 o 8 hores.
Caram, tu,
però no acabo de dormir allò que diguis, no dormo 12 hores, no. Tot i que m'agradaria, però no...
Ostres, jo pensava que ara em diries una bogeria, no sé, 10-15 hores, i no, 7-8, que és el que fa la majoria de mortals, eh? Però déu-n'hi-do.
M'agradaria, però mira, em desperto i ja.
Escolta'm, aquesta pregunta té molta lògica perquè, per qui no ho hagi vist encara, el teu nutricionista, ja ho deies ara, el Xavi Sebastià, ha penjat durant aquests dies a Instagram els moments que compartíeu entre volta i volta a la tenda i passaven coses com aquesta. L'Oriol arriba a la tenda, compartiu una conversa molt breu, com vas, que vols alguna cosa per menjar, i de seguida t'estires al llit.
Sí, s'estira al llit i compta, i això ho vam poder veure en directe amb en Pere, arribes a roncar i tot, malgrat estar 5 minuts dormint. Arribes a roncar, és a dir, t'adorms en 2 segons.
Totalment. M'adormo molt ràpid i ja ronco, i de fet fèiem la gràcia de que hi havia 100-200 persones mirant com dormia a vegades.
Sí, perquè vau fer el directe en alguns moments a l'Instagram i això va enganxar moltíssima gent. Recordem que, més o menys, tu utilitzaves uns 50 minuts per fer aquests 6,6 quilòmetres, per tant, tenies aquests 8, 10, 12 minuts de descans en què ho havies de fer tot. És a dir, si havies d'anar al lavabo, si havies de menjar, si havies de beure o si havies de dormir, però com a molt 5 minuts, no?
Sí, de fet, fins a la volta 103 o 104, jo crec que feia servir una mitja més o menys de 48 minuts i en alguns punts, de tant en tant, baixava 40 i poc, 42, 43, per poder fer una dormida una mica més llarga. Sí que és veritat que a partir de la volta 103-104 ja el cos no em deixava anar tan ràpid, i clar, llavors vas a 50... i has d'apurar més, i has de tenir molt clar el que has de fer cada vegada per poder minimitzar el temps que necessites per tot i maximitzar el de dormir, que al final és el que et salva i per mi és la clau de poder fer moltes voltes.
I després arriba el moment de tornar a començar una altra volta, anar-se trobant amb el polonès i amb el belga i anar comentant, no, què, com et veus? I aquí què compartíeu entre vosaltres?
Bueno, aquí la veritat és que el polonès i el belga són de poques paraules, a mi m'agrada bastant més xerrar, Però, clar, és un moment quan ja quedes pocs i tot, que és una mica com una partida de pòquer, no? Que tothom intenta mostrar les cartes que vol i amagar les que no vol que es vegin. Aleshores, bueno, tothom es troba superbé, encara que veus que algú es va arrossegant per terra, ell et diu que està gastada superbé, tothom ha pogut dormir molta estona i bueno, al final intentes també mostrar-te fort, perquè així potser els altres diuen, ostres, si està molt malament i pensen, ostres, si ja està molt fort, doncs no té sentit continuar. I una mica jugues aquest joc. Sí que és veritat que, per exemple, quan quedàvem el Lucas i jo, el polonès, que ell també, ell ja havia tingut el rècord del món amb 116 hores i li van prendre amb 119, doncs clar, ell el volia recuperar i ell també li interessava que nosaltres estiguéssim bé, vull dir, no... És un joc una mica a dues bandes.
És a dir, ara estava pensant, clar, com que tu vas retirar-te amb 113 voltes, el polonès, que era el que quedava, en Lucas Brobel, no va poder arribar a les 119, es va quedar amb 114, perquè quan en queda un et deixen fer una volta i prou. No sé si estava molt empipat en tu perquè no li permetessis allargar fins a les 119.
No, al principi de tot de la cursa, a la volta 15 o 20, vam coincidir una estona i vam parlar, perquè ens coneixem de fa temps amb ell, i em deia, ostres, seria molt xulo que poguéssim arribar tu i jo al final i féssim el rècord del món. I jo li vaig dir, ostres, estaria molt bé, a mi tinc 103 hores ara, tenia aquests 103 hores de rècord en aquell moment, i veig molt lluny poder arribar, però a mi m'encantaria. I sí que ho havíem parlat, i evidentment, encara que en aquell moment no ho diguéssim clarament, ho teníem en compte. Però jo crec que ell em veia que anava tan xungo de genolls que no li va sortir tampoc emprenyar-se ni molestar-se, perquè, clar, és que ja ho veia que jo ho estava donant tot, perquè una cosa que té el circuit de nit és que, clar, vas i tornes pel mateix lloc, amb el qual et creues amb l'altre corredor. I ell em veia que anava malament.
Uh-huh. S'ha de dir que ell va ser vencedor i que realment va ser un metrònom, eh? Va clavar, pràcticament sempre feia les voltes en 41, 42, 43 minuts. Va ser espectacular el rendiment que va tenir.
Sí, sí.
I escolta, Muriol, ara, a banda d'aquesta idea d'anar de Terrassa a París corrent, què? Quins són els pròxims reptes?
Doncs mira, ho tinc una mica a l'aire, perquè jo tenia un focus molt gran posat en aquesta Legends Biker Ultra, és on jo volia dedicar tots els meus esforços, i ho he dedicat tot això, fins i tot al pensament de curses, i ara mateix no estic inscrit a cap altra cursa, sí que aniré a algunes backyards així per donar una mica de visibilitat a algunes backyards i això, però de moment no tinc cap planificació. Sí que de cara a l'any que ve hi ha el Mundial de Backyards una altra vegada, el 2027. Allà suposo que hi estaré. Però a part d'això, treballar molt. Suposo que ara faré un parell de setmanes de molt descans i em donarà per pensar en coses.
L'objectiu és dormir. L'objectiu és dormir ara, Oriol.
Sí, totalment.
Això està claríssim.
Sí. I no és fàcil, perquè amb nens a casa...
Ja, pues imagina't. Pues et deuen estar esperant amb candeletes per felicitar-te. Sí,
posa't els cascos aquells que tenies allà a la tenda, posa't-els també a casa.
Això mateix.
Sí. Oriol... Llavors potser m'enduc algun cop.
Recomanem molt que la gent entri a l'Instagram de l'Oriol Antolí, perquè encara hi ha molts vídeos penjats del que va ser aquesta experiència d'aquesta Ultra Backyard Legends a Bèlgica aquesta setmana, on podreu veure alguna de les coses que hem estat explicant. Oriol Antolí, l'enhorabona, 113 voltes, quina autèntica animalada, i seguim millorant, per tant, que tremoli el rècord del món. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
Sprint final.
Quin mite, Oriol Antolí, que cada vegada té més seguidors a Instagram i s'està convertint en un fenomen viral. Mira, el van tenir a la Renaixença, no fa pas tant, amb el Peyu, que flipaven amb la seva història.
Sí. Ell que havia explicat en el seu dia que havia fet alguna backyard escoltant capítols del Búnquer. Sí. Ara deu fer-ho escoltant capítols de la Renaixença.
I tant.
Escolta'm, i avui acabarem encara amb més rècords. Perquè a Londres, no només Sebastian Sauer va fer història amb aquest rècord del món, van caure fins a 38 rècords Guinness. Atenció, David, apunta, eh?
A veure.
La marató més ràpida corrent amb crocs. 2 hores, 47 minuts, 42 segons.
Hi ha gent que corre amb crocs, carai, tu.
Sí, sí, no s'acaba aquí, eh? La marató més ràpida, vestit amb trajo, camisa, corbata i sabates de vestir.
Mira,
la va fer un paio
una vegada,
en 3 hores 21.
Una vegada en una marató de Barcelona em vaig trobar un paio que anava amb trajo, corbata, camisa... I vaig
I les
pensar...
bambes?
No, jo deia que també anava amb sabates. Jo vaig pensar que era un friqui, que... però veig que això ja...
És
ja
una categoria.
Hi ha una categoria, molt bé, molt bé.
Encara n'hi ha més. La marató més ràpida disfressat de tren.
Ah, molt bé.
La va fer un sonat en 4 hores 43 minuts. La marató més ràpida vestit de bomber. Jo que vaig fer la cursa de bombers...
Tu vas fer-ho, això? Vestit...
Bueno, em trec el barret. 3 hores, 2 minuts, una marató.
Uau, mare meva.
I també hi ha rècords amb disfresses de personatge de còmic, de cotxe, de pallasso, de càmera, d'emoji, i un que fa molta gràcia, que és un anglès que va teixir la bufanda més llarga mai feta mentre corria una marató. És a dir, ell anava corrent i anava teixint una bufanda que era de 5 metres i 59 centímetres. Per tant...
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, qui no té el seu rècord és perquè no vol.
Per aquí, pel Xic Groc, han passat tants fenòmens. Recordo una vegada que m'he entrevistat a l'Spiderman. Te'n recordes? Que corria maratons per Espanya i que va ser a Barcelona.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sempre hi ha gent disposada a tot. Gràcies, Pere. Que vagi
Vinga,
molt
David,
bé.
Vinga, David, una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot és possible un dia de partit.
Un regalet sol i l'acompanyem.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
8 minuts i mig i les 5 de la tarda estan passant coses a la Champions femenina. Recordeu, en joc aquest Lyon-Arsenal es busca primer finalista de la Champions i ja hem tingut 2 gols. Ha escurçat distàncies l'Arsenal, empatava el partit, el duia a la pròrroga, però Marc Andrés, amb bar inclòs, gol del Lyon de Jonathan Giraldez, que ara mateix seria finalista.
I atenció, gol al minut 85, anul·lat per fora de joc, i el VAR l'ha donat com a vàlid al 88. Per tant, hem estat revisant-ho 3 minuts per veure si Jules Brandt estava en posició legal i al final el VAR ha dictaminat que sí, que la jugadora del Lió estava habilitada. Per tant, ara mateix aquest gol és el 3-1 en el partit del Lió contra l'Arsenal i en el global les franceses estan guanyant 4-3. Per tant, ara falten 30 segons de temps reglamentari més el que afegeixi la col·legiada. En aquests moments el Lió de Giraldez seria finalista de la Champions.
És un autèntic gerro d'aigua freda per l'Arsenal perquè havia fet el que semblava difícil, que era col·locar el 2-1, forçar la pròrroga poc abans.
Sí, exacte. Feia només 10 minuts que l'Arsenal havia fet el 2-1 i l'havia fet a Alessia Russo. És un gol molt important per la gent que tingui, doncs, conspiracions i creguin les conspiracions, perquè l'Ésser Russo ara es converteix en la màxima golejadora de la Champions. Hi ha una conspiració que continua durant les temporades, que és que la màxima golejadora de la Champions no guanya la competició. Per tant, ara mateix, doncs, aquest gol que anima sobretot a l'afició blaugrana, perquè per Neil Harder, Eva Payer volia dir, empatava amb Russo, ara Russo en porta un més. I ara, doncs, estem veient, perdó, les imatges del gol, de les imatges del VAR, més ben dit, estem veient les imatges de la posició de Jules Brandt en aquesta situació de gol. Veiem que només estava en fora de joc el seu braç, per tant, estava habilitada. I és això, ara mateix s'afegeixen 9 minuts de partit, per tant, en queden 8 i mig, estem al 90 i 30 segons. Lió 3, Arsenal 1, ara mateix el Lió, finalista a la final d'Oslo.
Bé, doncs de seguida el desenllaç d'aquest partit, el Lió a un pas d'aquesta final. Això sí, si l'Arsenal fa un gol, aniríem de nou a la pròrroga. Ara mateix el Lió de Giraldez seria finalista, esperant rival que sortirà demà d'aquest Barça-Bayern, partit del qual començarem a parlar de seguida, després de les notícies de les 5. I també molt pendents del partit del Nàstic. Primera federació perquè Francesc Ripoll, som ja a la recta final de la primera part, es manté l'empat a 0. Nàstic i Sevilla Atlètic estan empatant a 0.
0 i també, pel que veig, en poques ocasions, eh?
Sí, el 37 de la primera sí que és cert que el Nàstic està sent millor, està tenint més pilota, les ocasions més clares, tot i que n'han sigut poques, han estat pel bàndol grana, però noto molt nerviosisme entre la gent que és avui al nou estadi, que tot i veure que el seu equip és millor... Al minut 12 he sentit xiulets, ja per un servei de banda que no s'ha fet deu una pèrdua. La gent està nerviosa i preocupada, evidentment, però el Nàstic de moment va pel bon camí perquè se sent molt millor que el Sevilla Atlètic, que més, recordem, és l'últim i ja ha baixat.
És un històric, el Nàstic. Quan fa que no juga a la quarta categoria?
Mira, des de l'any 90-91 va jugar llavors a tercera divisió. Sí que és cert que tercera, la quarta, perquè hi havia segona B, però va baixar i va pujar. Però és a dir, el Nàstic és un equip que ha estat molts anys a segona, ha jugat a primera federació, segona ve una pila d'anys, i clar, pel Nàstic caure a la quarta seria un desastre. Per tant, per això hi ha tants nervis i per això el Nàstic necessita tant avui guanyar aquest partit.
Però a casa millor aquesta temporada, oi?
Sí, sobretot des de l'arribada de Pablo Alfaro, que va arribar ja fa un mes i mig, una cosa així, ha jugat 3 partits a casa, un empat i 2 victòries, el problema el té a fora, que li està costant molt puntuar. De fet, ve de perdre 2 partits consecutius com a visitant, i això és el que li ha fet tenir aquest problema i ha estat en la zona baixa. Però realment, últimament, a casa el Nàstic està sent bastant fiable.
Quin minut ara mateix a Tarragona?
Gairebé 39, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
I quan li queda el partit de Lyon, aquest Lyon-Arsenal, semifinals, tornada de la Champions Femenina de Futbol.
A punt d'arribar al 93, hem d'arribar al 99, per tant, 6 minuts que li queden al partit. Lyon 3, Arsenal 1, amb aquest resultat, les de Jonathan Giraldez serien a Oslo.
Recordeu que a l'AM Lleida s'està jugant la permanència. Oriol, com van les coses? Estaria salvat ara mateix l'equip de la Terra Ferma?
Ara mateix sí, perquè el descans empat a camp del València. València 1, AM Lleida 1, li afavoreix que no estan guanyant els rivals en la lluita per la permanència, com el Cacereño, per exemple, o el filial de l'Atleti de Madrid. Per tant, ara mateix l'AM salvaria, però no faria la promoció pel títol. En canvi, també estan jugant un parell d'equips catalans més. El Barça B està perdent el camp de l'Albacete Fundación per 2-1. Amb això no guanyaria el títol, perquè està guanyant l'Alavés a camp de l'Osasuna. També està jugant l'Europa. Està empatant a 0 contra el Betis, però ja havia perdut la categoria.
L'Europa, que ja va perdre fa unes setmanes la categoria. No hi ha novetats, per cert, a primera divisió. Mestalla continua l'empat a 0 entre el València i l'Atlètic de Madrid. L'ha tingut molt clara Nahuel, un xut llunyà, amb segell Nahuel, que ha anat a parar directament al travesser, però de moment no es mou el marcador. València 0, Atlètic de Madrid 0. Sergi, el Mèlic m'ha deixat un missatge.
Què dius?
Avui no tenim Mèlic del futbol, però el Mèlic ens ha deixat un encàrrec, a tu i a mi.
Vinga.
Perquè ja hem tancat les votacions perquè els nostres oients triessin quin és el millor himne del futbol català del mes d'abril. Teníem 3 candidats, sí. Us el recordo. Teníem l'himne del Sauleda.
L'escut i la bandera. Sauleda, Sauleda del meu cor.
També l'himne del Ripoll.
El Ripoll, tu per
molt celebrat a la redacció, no sé
sí,
per què.
Hi ha gent que se l'ha posat de tot al mòbil quan li truquen, són això.
Sí, que té aquestes baixades que li sí, vaig dir al Meli que han de revisar la gravació. Jo crec que hi ha algun problema aquí amb algun caset o alguna cosa així, diguem, el sistema de gravació antic. I també l'himne del Lost. Bé, doncs durant tota una setmana els nostres oients han estat votant a través de la pàgina web dels himnes del futbol català, ja ho sabeu, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, on, a més de votar, també podeu consultar en un mapa interactiu la fonoteca dels himnes de Catalunya Ràdio, tots els himnes que han passat, que en són més de 300, exacte, per aquest programa. I han hagut de votar entre aquests tres. Donen, com sempre, percentatges?
Doncs mira, 51% dels vots al guanyador, 42% dels vots al segon, i el tercer en discòrdia, 7% dels vots.
Tercer, per tant, molt allunyat. Qui és el club que queda, per tant, eliminat, almenys votat?
Plora la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio perquè queda fora el Ripoll.
El Ripoll. No sé si per aquestes mancances en el sistema de gravació, però bé, Ripoll eliminat. Això queda entre Sauleda i Olost. I dius amb un 51%... Sí. Home, ha estat força ajustat, 42% pel segon classificat. Doncs bé, amb un 51% dels vots, quin és l'himne més votat i que, per tant, passa a la final, a la gran final d'aquesta temporada dels himnes del futbol català?
És l'himne del... Sauleda!
L'himne del Sauleda...
Ens queda mes de maig i ja tindrem tots els himnes finalistes. Tancarem el mes de maig i ja a partir del juny començarem a decidir amb el Meli quin és el millor himne de la temporada. 2:05 de la tarda, de seguida les notícies. Abans torno a passar pels marcadors, perquè ja ho sabeu, estem molt pendents de la Champions i d'aquest partit a Lió. Li deu quedar ben poquet, Marc.
2:30 li queden al partit. Estem al 96, hem d'arribar al 99. Lió 3, Arsenal 1. Amb aquest resultat, les de Giraldez es classificarien per la final de la Champions, eliminant justament l'equip que les va deixar fora la temporada passada.
Si ho he mirat bé, la 12a final de Champions pel Lió.
I és que és un conjunt que estaria buscant el seu 9è títol de Champions. És el club que més n'ha guanyat a la història, a més amb una ratxa de fins a 5 de consecutius. Per tant, evidentment, volen recuperar el tro a Europa que li va prendre el Barça, de fet, en els últims anys.
De seguida el desenllaç, però està passant alguna cosa a Tarragona, Ripoll?
Sí que acaba de marcar el Nàstic. Al minut 42 de la primera meitat, corna picat des de la banda esquerra i no sé si ha estat o bé Òscar Sanz o bé un defensa del Centre Atlètic. Doncs Òscar Sanz pensava que havia estat en pròpia, tant